Això s'acaba. Pere Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem escurant temporada i avui és l'última cita amb el Pere Martí i amb la filosofia com a pal de paller.
Sí, i avui, si et sembla bé, tractarem una qüestió que està d'actualitat en aquestes dates, que són les vacances.
Parlem de vacances i filosofem sobre les vacances. Fantàstic.
Bé, en el darrer programa, si recordes, parlàvem de la inconsistència de tot allò real i del món material inconsistent que ens envolta. I justament ara que s'acosta l'estiu, el temps de vacances, on habitualment passem més temps de l'habitual en contacte amb la natura, i per tant tenim més ocasió de contemplar realitats i paisatges desconeguts, a vegades fins i tot corprenedors, com ara les postes de sol amb cingleres escarpades o en platges entre penya-segats. Potser aquesta majestuositat de la natura ens farà replantejar si realment pot ser que allò que dèiem, que el món sorgeix del jo i que no hi ha res que sigui consistent en la realitat, aquesta natura que ens admira i davant de la qual ens sentim a vegades molt petits.
Petitets, sí.
I si recordes, al final del programa suggeríem justament que aquests dies de relax i de vacances és un mar adient per reflexionar sobre aquestes coses.
Tu sempre anant a la contra.
Però tot i que no va sortir en antena, tot just després de dir-ho ja vaig pensar, ui, em sembla que és una proposta una mica utòpica, per no dir il·lusa.
Una miqueta, però per que no quedi, per intentar-ho.
Qui pot parar un moment del frenesí de les vacances per posar-se a divagar sobre la naturalesa de la realitat i sobre els límits del jo? I en canvi, continuo pensant que és una bona opció, perquè no oblidem que vacances ve de vacant. I vacant vol dir desocupat, buit. I justament per poder-se dedicar a divagar, a pensar, cal un buit, un espai de temps buit de l'ocupació quotidiana. Allò que en diem aquell anunci antic del KitKat, no?
Sí, sí.
Per tant, és adequat, és un temps adequat. Però, esclar, si vaig dubtar és perquè aquest buit en l'actualitat l'omplim quasi a vessar. De fet, l'omplim tant o més, si podem, que la nostra vida quotidiana. I com hem arribat fins aquí? Com és que aquest espai que havia de ser buit està farcit fins a no poder més? Potser anirà bé fer una mica d'història, recordar algunes coses que ja havíem comentat en altres programes. Per començar, advertir que això de les vacances, tot i ser una cosa mundialment generalitzada, és un fenomen recent, molt recent.
Sí?
Sí. I, en canvi, té un fonament molt llunyà, que és la maledicció bíblica sobre el treball. Recorda que en el món cristià el treball és un càstig que Déu imposa a l'home pel seu pecat. I també té un fonament llunyà en una classe ociosa que tots coneixem, que és l'aristocràcia. Veiem-ho. Comencem per l'aristocràcia. Sempre ha estat una classe que s'ha pogut permetre les vacances permanents, és a dir, viure sense treballar. I això és l'ideal cristiano-catòlic, viure sense treballar, perquè supera la maledicció bíblica. L'aristocràcia, doncs, al llarg de la història ha estat objecte d'admiració, enveja i imitació, també d'odi. I puntualment això doncs, s'ha produït, i potser modernament encara més. Però, malgrat tot, l'antiga aristocràcia, que va desapareixent de mica en mica perquè hi ha hagut revolucions, es va diluint amb la plebs, s'arruïna, es manté, té una certa resiliència. Hi ha nuclis com ara les monarquies, especialment l'anglesa, que doncs, són nuclis potents. Encara mouen i commouen a milions de ciutadans, no només britànics. Només hem de recordar l'impacte mundial de la vida i mort de la princesa del poble. Sigui com sigui, l'aristocràcia continua sent un model encara a imitar. Encara la majoria de la població aspirem a poder ser o viure com aristòcrates. I com aristòcrates, doncs, no haver de treballar per guanyar-nos el pa de cada dia i així escapar a la maledicció bíblica. No haver de treballar, o almenys poder deixar de fer-ho de tant en tant sense que això ens causi un perjudici econòmic. I aquest és l'origen de les vacances. I els primers llocs que van triar, els primers afortunats que van poder gaudir d'aquest privilegi, van ser justament aquests llocs on els desvagats aristòcrates acostumaven a sovintejar per descansar. Descansar de res. Platges, balnearis, hotels de luxe, resorts de muntanya, pistes d'esquí, etc. Anem ara a l'altre element de l'equació, el treballador i el treball. S'acostuma a dir des de Weber, sociòleg alemany, autor de la coneguda obra L'ètica protestant i l'esperit del capitalisme, que una de les causes fonamentals que afavoria el desenvolupament accelerat del capitalisme a Europa i la seva dominància posterior a tot el món, als segles XVIII i XIX, fou el canvi d'actitud respecte del treball que va comportar el protestantisme. Hem dit que pel catolicisme el treball és una maledicció, un càstig. I, en canvi, pel protestantisme, el treball, la prosperitat econòmica, era vista, en canvi, com un símptoma, una prova de figurar entre els escollits. Si aquí afegim l'adopció per part de la majoria d'aquests països de l'ètica kantiana del deure, ja tenim el quadre complet. En la majoria de països europeus, doncs, el treball no era vist com una càrrega, sinó com una benedicció. I si aquí sumem que els primers anys del capitalisme salvatge, tant en la primera com en la segona revolució industrial, doncs, allò que s'intentava mantenir fos com fos era el treball perquè era imprescindible per sobreviure i encara amb prou feines, és evident que en aquests primers moments en què s'estableix això que avui en diem el mercat laboral, el tema de les vacances no formava part de la constel·lació de preocupacions dels treballadors i que pel que patien era per mantenir justament el seu lloc de treball. Aquí podem fer una cata, un parèntesi, per parlar d'un altre sector que no està en aquest àmbit del sector laboral industrial, que és el sector primari, pagesia i ramaders. Perquè en aquest sector, el caràcter continuat de les tasques que han de desenvolupar feia que ni s'haguessin plantejat mai ni se'ls hagués acudit una cosa tan extravagant com les vacances. Per tant, en aquests primers estadis, això de les vacances és una cosa absolutament...
aliena, no?
Extraterrestre. Però, a poc a poc, l'acció sindical, les revoltes polítiques van anar aconseguint millores en les condicions laborals dels treballadors. I entre altres avenços es van establir descansos diaris, setmanals, perquè abans això de el weekend no existia pas, i finalment anuals. I llavors és quan apareix això que ara anomenem vacances i que està recollit en totes les legislacions laborals de tot arreu i que, de fet, s'ha estès tant que ja s'usa com per analogia, per referir-se a altres fenòmens, per exemple. Al programa X de televisió li han donat vacances definitives. Fins a tal punt les vacances s'han incorporat en el que és la nostra manera habitual d'entendre el funcionament de la societat. Ara bé, aquests nous esperats espais conquerits pels treballadors no sempre els hem concebut, els hem entès de la mateixa manera. Hi ha hagut un canvi, unes transformacions molt importants al llarg del temps. Com dèiem al començament, el significat literal i originari era vacant, buit. Les jornades laborals es caracteritzen justament per a ser ocupades, per tenir una determinació del temps que ens constreny, que no podem modificar, a la qual estem sotmesos. D'aquí ve el terme genèric d'ocupació per referir-se als llocs de treball. El director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. I justament el contrari d'això és la desocupació, l'estar vacant. Buit de determinació temporal, pots fer el que vulguis, ningú et constreny. La primera finalitat fou descansar. En sintonia amb això, la parada anual en l'horari laboral es va reivindicar justament per aquesta raó, com la diària, com la setmanal, poder descansar el treballador. Però aviat es va estendre la creença que la millor forma de descansar, com dèiem abans, era anar a aquests llocs on descansaven els aristòcrates, que ja han dit que sempre estaven descansant de no fer res. I així es va anar estenent la moda d'anar a platges, muntanyes, a l'hivern esquiar, etc. Va aparèixer llavors l'utilitari, els 600 i d'altres, el famós 600, que van afavorir la mobilitat necessària perquè aquesta moda s'anés estenent. I, a més, s'hi van afegint una segona concepció, matisació, que va començar a modificar el significat inicial del terme. Ja no es tractava només de descansar físicament, sinó també mentalment. I es van assumint que no n'hi havia prou en no haver de fer res i poder estar tot el dia sense... No, que calia, per un autèntic descans, canviar de context. I deixar l'entorn habitual i desplaçar-se a un altre lloc, preferentment prop de la natura, per oxigenar-se, per despejar la ment. Així van anar apareixent cada cop més viatges a destinacions més o menys llunyanes i que va ser cada cop més general el fet d'anar-ho assumint. I, esclar, vivim en un règim capitalista i quan els empresaris van ensumar la possibilitat de negoci, doncs no va trigar gaire temps en aparèixer una indústria que fins llavors no existia, que és la indústria turística, que inicialment donava servei a aquella demanda i que com tot passa en el cas del capitalisme, de seguida es va posar a promocionar i fomentar allò que inicialment doncs, estava destinat a donar servei.
I ara és vital pel PIB.
I ara les indústries turístiques doncs, són una de les primeres indústries a nivell mundial. I hi ha països que en viuen en gran manera, com sabem molt bé. Aquí a casa nostra, a Catalunya, amb les servituds que això comporta. Però no ens avancem en el turisme, la hipermassificació. Ja hi arribarem. Ara ja no n'hi havia prou en poder anar als mateixos llocs d'estiuatge on anava l'aristocràcia, a poder catar les menges que almenys uns dies a l'any que hi tenen ells tot l'any i poder tenir accés als articles de luxe també algun moment al llarg de l'any que ells podien tenir, sinó que també podíem anar als llocs exòtics on només ells podien anar. I es va anar incloent destinacions exòtiques, fins i tot possibilitats d'aventures moderadament arriscades, com anar a fer trekking per l'Himàlaia, safaris, etc. El quadre, però, no és complet encara, perquè durant tot aquest procés hi hem d'afegir un altre element que és crucial perquè esdevé catalitzador absolutament eficaç d'aquest incipient afany d'imitació. Aquest element és la comparativa social. Així, de la mateixa manera que la rentadora, el cotxe i la casa i després l'ordinador i l'iPhone, les vacances s'han convertit en un element més i no el menys important d'ostentació social, de manifestació d'estatus. I, per tant, la manera com omplíem aquest temps buit anava quedant cada cop més lluny del seu origen inicial, no? Fer un buit per descansar. I s'ha anat convertint, de fet, en una nova feina, en una competició a veure qui pot presumir de les vacances més selectes, úniques, extravagants, cares, singulars, en el lloc absolutament desconegut per tothom, on no hi ha anat mai ningú. Ara, escollir determinades destinacions per les nostres vacances està proscrit, a no ser que vulgui ser la riota dels teus col·legues. La planificació de les vacances ha esdevingut, doncs, com dèiem, una feina, i en conseqüència un mal de cap. Una feina molt important, d'una gran complexitat i que absorbeix bona part del temps lliure que tenim mentre estem dedicats a l'horari laboral habitual. De fet, s'ha convertit en un dels adjectius més importants familiars de tot l'any. I això pot arribar a fer pensar que alguns només treballen per poder fer vacances. Cal fer notar, doncs, com hi ha hagut aquesta transformació accelerada en el fenomen de les vacances.
Ha estat que molt ràpid, eh?
Molt ràpid.
En pocs anys ha canviat?
Bé, ha anat canviant. Passa que nosaltres el temps se'ns fa com si fos ara mateix, però des de la meva joventut amb ara, alguns d'aquests canvis els he anat vivint directament. Es tracta, evidentment, de l'aplicació en aquest sector d'un fenomen que ja vam comentar fa uns dies amb el professor Rosa, que és l'acceleració com element definitori de la contemporaneïtat. També les vacances doncs, han rebut aquest impacte. Una acceleració que també afecta, evidentment, el món laboral, acceleració i precarització, que fa que sigui viscut actualment amb una tensió cada vegada més creixent. I això té com a conseqüència que apareix una altra finalitat que també haurà de complir les vacances, que és desconnectar. Ja no n'hi ha prou en descansar, s'ha de desconnectar. Descansar i desconnectar no són el mateix, perquè per desconnectar, com dèiem abans, t'has de traslladar un context que no tingui cap relació amb el teu context del món laboral habitual. Això ja ho hem dit, afavoreix programacions cada cop més complexes, viatges cada cop més exòtics, però a més hi ha un altre element nou que apareix, una nova necessitat, que és no perdre ni un minut d'aquest període de vacances, perquè els necessitem, no podem desaprofitar cap segon dels que tenim per poder desconnectar. I ens trobem amb aquesta paradoxa, que anem com a esperitats en aquest suposat temps de relax i vacances. D'una banda a l'altra, d'una experiència a l'altra, no podem permetre'ns el luxe de desaprofitar ni un minut per desconnectar de les nostres vacances.
I a més ho hem de fer saber a tothom.
Ara bé. Ara bé. I el més xocant de tot és que aquest programa de bojos que ens ha de permetre desconnectar el realitzem segons que declarem literalment nosaltres mateixos. Aquest programa per desconnectar el realitzem per poder-nos reincorporar, per recarregar les piles i poder-nos reconnectar encara més força amb aquella feina de la que ens volien desconnectar. Alguna cosa sembla que no...
No quadra.
No quadra, algú grinyola. El que és indiscutible, doncs, és com dèiem que les vacances pateixen també la síndrome de l'acceleració. I sense ànim d'exhaustivitat, perquè ja sabem que aquí tenim un temps limitat, encara hem de citar un element nou que condiciona fortament la nostra concepció de les vacances, que és l'experiencialisme. És l'últim recurs que han trobat les empreses turístiques per encara activar més el mercat. No vendre descans, elitisme o exotisme, sinó vendre experiències. Perquè avui dia doncs, tots hem assumit que la nostra realització com a individus passa per viure el més gran nombre d'experiències individuals possibles. Si ens floreixen escoles d'escriptura, publicacions autoeditades, escoles d'arts, tallers de creixement espiritual... Per les vacances també ha arribat aquesta exigència. En les vacances també ens hem de realitzar a través de les experiències que en les vacances vivim. I ja per acabar, i com tu ara apuntaves, estem en l'era d'internet, de les xarxes, de la comunicació immediata, i si abans havien d'esperar a arribar al final del nostre viatge, etc, per atabalar els nostres...
I havies de portar les fotos a revelar, que això trigava una setmana.
O passar diapositives amb sessions maratonianes per poder fardar de les teves vacances, ara això no pot ser, no pots esperar ara... Has de retransmetre interrompudament en directe les teves experiències a través d'Instagram o Facebook, etc. I això s'ha d'enviar a tots els contactes, el que fa que a les nostres vacances, a tot l'anterior, s'hi afegeixi una nova servitud, la de la corresponsalia permanent. Si no expliques en directe les teves vacances, no ets ningú. Clar, enmig d'aquest Cafarnaum és d'esperar que... trobar un moment per preguntar-nos sobre la consistència de la realitat i els límits del jo, doncs ho tenim una mica magre.
Ho veig complicat, sí.
Tenim tota una indústria i un entorn social que conspira perquè no ho puguem fer. Potser em diràs que dibuixo un panorama massa pessimista i que per acabar la temporada podríem fer-ho d'una altra manera. Clar, jo et demanaria si de tot el que he descrit hi ha alguna cosa que t'hagi semblat no falsa, sinó simplement exagerada.
En absolut, no. Ets molt realista.
I d'altra banda, viatjar i conèixer paisatges i ciutats del món, les cultures ja és més dubtós que les coneguem, no és pas negatiu, ben al contrari. Què hem de fer, doncs? Al final, crec que hem de tornar al principi. Les vacances es defineixen en funció del treball i són l'altra cara de la moneda del treball. Per tant, més que qüestionar-nos plantejament actual de les vacances, el sentit que li donem, preguntem-nos quina és l'estructura del món laboral que està donant lloc a aquest tipus de vacances que ens sembla que tinguin sentit respecte a aquest món laboral. Tornem als inicis, preguntem-nos si les expectatives creades en el món laboral ens ajuden realment, si ens ajuden a realitzar-nos, si ens hem de realitzar en les vacances o en els tallers d'escriptura només. Clar, això és complicat. No hi ha res més trist que dedicar tota una vida laboral sense veure el sentit del nostre treball i haver d'esperar el cap de setmana, les vacances o la jubilació per trobar-li. Llavors, clar, les expectatives que hi posem en aquests espais buits són excessives i no és estrany que acabi moltes ocasions en desastre.
Frustració. No siguis apocalíptic.
No, hi ha alguna cosa que puguem fer? Sí, nosaltres podem fer moltes coses. Està a les nostres mans canviar més del que ens sembla. A vegades les situacions són insalvables i llavors també hem d'admetre-ho. Però podem fer-hi alguna cosa més i pensar que aquest temps pot omplir-se d'un sentit diferent al que ens diuen. També llegir o pensar pot donar una experiència innovadora. I, escolta'm, me'n vaig de pressa perquè m'han enviat un missatge, ara ho veig, de l'agència, que encara queden dos passatges a Bali i els vaig a reservar. Abans no me'ls prenguin perquè aquesta experiència no me la puc perdre.
I tant que no perdis pistonada. Pere Martí, moltíssimes gràcies. Bones vacances.
Bon estiu a tothom.
Celebrem que són vacances, que més tard o més d'hora en tindrem i esperem no acabar omplint-les fins dalt i desesperats, com ens explicava el Pere Martí, per explicar-les, per vendre-les i per desconnectar i acabar amb l'aigua al coll. Judit Niederman ens acompanya tots celebrant fins 11:45.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Què tal? Us saludem en aquest nou flash informatiu, en aquest cas de 11:45 del migdia. Es parla Enric Vidal des de la sintonia de Ràdio Vilafranca en el contorn del Penedès en xarxa. Comencem parlant d'una activitat que es durà a terme a Sant Pere Molanta en els pròxims dies, i és que és el memorial Jordi Petit i també David Reventós. I és que des d'aquest dilluns i fins divendres, 6 equips es disputaran el 23è torneig de futbol sala de Sant Pere Molanta, memorial Jordi Petit i David Reventós. Aquesta competició clàssica d'estiu a Olèrdola l'organitza el grup de joves de Sant Pere Molanta a la pista poliesportiva. Hi ha diversos grups i de dilluns a dijous es jugaran dos partits a partir de 9:15 del vespre. I el divendres, la jornada final del torneig, s'iniciarà a 7:45 del vespre amb un partit infantil, i a continuació es jugaran els partits dels tercers dels dos grups i a la nit es jugaran tota la resta de les finals. Parlem ara d'una activitat referent a la localitat de Banyeres del Penedès, i és que Banyeres celebrarà entre el 12 i el 18 de juliol la seva festa major, en què un dels seus actes més representatius és la volada del drac, que tindrà lloc el pròxim dissabte 13 de juliol a les 9 del vespre. Enguany aquesta proposta tan singular, que forma part de la Nit del Foc, arriba als 25 anys, el fet que li dona un caràcter més especial. Aquest acte va iniciar-se el 1999 i des d'aleshores l'esdeveniment ha anat evolucionant. El 2012 es van estrenar els nous vestits i les màscares dels personatges que representen els déus i que són els encarregats de fer aparèixer l'ésser perfecte, el drac, tal com recita el discurs del gran protagonista Alcides. Fa 2 anys es va introduir un espectacle previ en què un grup de bruixes fan un ritual per elaborar la sang dels Aides, un beuratge refrescant que es reparteix entre els assistents. Per tant, aniversari important enguany a Banyeres del Penedès. Parlem ara de Sant Sadurní d'Anoia, i és que el municipi acollirà una exposició commemorativa sobre la Primera República. I és que ja fins diumenge es pot visitar el celler de la Fàcina de Can Guineu l'exposició itinerant Primera República 150 anys després, impulsada pel Programa de Memòria Democràtica de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. L'exposició consta de 12 plafons i estarà disponible al celler de la Fàcina de Can Guineu fins al diumenge 14 de juliol, en l'horari habitual del Cava Centre, de dimarts a diumenges de 10 del matí a 2 del migdia, i exceptuant el diumenge també de 4 a 6 de la tarda. En el marc de l'exposició, demà dimarts a les 7 de la tarda, es durà al mateix celler de la Fàcina una conferència sobre la Primera República, en què intervindran Carlos Moruno, doctor en Història Contemporània, i Joan Rossell i Medall. I acabem a Vilafranca parlant d'una activitat que s'ha celebrat en el marc també del cap de setmana de Bijàs, en aquest darrer cap de setmana, com ha estat la mostra de vins insubmisos, que s'ha celebrat amb un nou format i també amb 12 cellers. I és que l'activitat, organitzada pel Casal Popular La Garalda, s'ha celebrat enguany al carrer de Sant Raimon de Penyafort, algun acte a l'aire lliure, i doncs que ha omplert d'activitat aquest espai vilafranquí en aquesta segona edició de la mostra de vins insubmisos. El nou format adoptat enguany, amb més activitats i també amb més horaris, continua tenint l'objectiu de donar veu a petits cellers que no volen o bé no poden ser presents al Bijàs. El programa d'actes va iniciar-se el divendres amb una xerrada, el dissabte al matí es van fer 2 tastes de vins, a la tarda es va celebrar aquesta mostra de vins insubmisos amb 12 cellers, 6 més que l'any passat, i el diumenge la mostra tancava les portes amb un vermut i una actuació musical.
Penedès en xarxa.
Ara són 11:45 i 4 minuts. The end is near, and so I face. Aquesta setmana és la darrera i avui dilluns acomiadem el Com sé tu. La nostra coach i psicòloga de referència també vol fer vacances i se les ha ben merescut. Montse Ferraro, bon dia.
Bon dia, sí que fa il·lusió les vacances i crea expectatives també.
Exacte, i justament avui, a les portes de les seves vacances, li demanem per aquestes expectatives d'estiu, perquè ens passem pràcticament tot l'any, així que acaben les vacances d'estiu, ja comencem
a pensar,
a planejar, a generar aquestes expectatives sobre les vacances, sobre l'estiu en general.
Doncs sí, necessitem gaudir d'aquells dies seguits, un darrere l'altre, en el qual, o en els que, només ens dediquem a gaudir, valgui la redundància, no a treballar, sinó a descobrir un lloc, un país, a descobrir una ciutat, a descansar i no fer res.
Punching també.
Perquè, clar, és que poden haver-hi molts tipus de vacances. Primera, podrem els tipus de vacances, atacarem per aquí. I segona, també, que no cal esperar només a les vacances per desconnectar. Sí que és veritat que és la temporada en què podem juntar més dies lliures, per dir-ho d'alguna forma, perquè potser a Setmana Santa hi ha gent que pot comptar amb alguns dies, després robem un pont de tant en tant, que puguin ser dies junts. El que sí és veritat és que hi ha els caps de setmana per algú, i aquí treballa i treballa en caps de setmana, però té lliure algun dia entre setmana, és dir, algun dia suelto por ahí podem trobar, i si més no, algunes hores, alguns moments. El que intento dir és que tinguem en compte que no solament cal esperar les vacances per respirar, baixar la pujadeta de l'estrès i que ens trobin les vacances ben preparadets perquè puguem disfrutar-les des del primer dia. Després en tornem a parlar, però anem als tipus de vacances.
N'hi ha moltes, no? Tantes com persones.
Clar, i és que tot depèn. Podríem classificar-la en dues estàndards, el descansar i recuperar i el viatjar, conèixer i no parar, perquè vull imbuir-me de tot allò en el lloc a qui vaig i no perdre'm res. Aleshores, podríem dir que unes són més relaxades i les altres una mica més estressants. El que molts cops jo recomano a la gent és fer un combi, perquè pot ser que, si estem parlant de parella o potser que estem parlant de família, no tots els membres de la família o de la parella tenen les mateixes perspectives de vacances. I després, també és cert que per molt que a mi m'agradi molt, imaginem-se, ara viatjo, ara veig això i no em perdo això, això, potser porto una feina una mica més adrenalínica i estressant i em va molt bé també equilibrar per salut. Una mica de tranquil·litat, relax i procurar no fer res, encara que no estigui acostumat o acostumada. Aleshores, és important valorar la meva realitat quotidiana. En què em dedico a casa meva i en què m'estic dedicant a la feina. Aquestes dues realitats. I per què dic a casa meva? Perquè podem posar un altre tercer tipus, que està per aquí, que és l'apartament, on ens en amb una part hotel i aquí algú té que cuinar, o si a més és un apartament, doncs s'ha de netejar abans de començar a passar els dies.
Posar rentadores.
S'ha de fer, ah, aquí li quadra. S'han de fer rentadores, s'ha de treure la pols. Aleshores, clar, o fem un treball d'equip o hi ha qui no té vacances. Perquè si resulta que una persona, no dic home o dona, però normalment acostuma a ser del sexe femení o del gènere femení, resulta que ho està fent a casa seva, encara que sigui una mica més compartit, però quan anem a l'apartament, hi ha algú que diu, home, és que jo estic de vacances. Penses, bueno, jo també, no? Com ho fem, això?
És un mal pla.
És un pla que dius, anem a veure, també m'agrada estar a l'apartament, també m'agrada saber que tinc la platja aquí al costat, que potser no és, me'n vaig a prendre un cafè a desconnectar una mica al costat de casa, sinó que me'n puc anar a la platja, a passejar. Però, jolín, la tasca pot ser repartida.
Canvies el paisatge i la rutina i això ajuda a desconnectar i a fer vacances. Però, clar, hi ha aquesta part...
Que no la deixes anar.
Invisible.
Que, clar, que realment...
Que genera la convivència en un mateix espai, no?, durant dies.
Aquí li qual. Aleshores, hem de valorar que si anem de vacances, anem tots de vacances. Perquè, si no, la suposició que no és parlada ens col·loca en uns rols o en uns papers que no són els que nosaltres elegim per les vacances. I acostumes a dir, ostres, si he anat de vacances, però no sé per què estic superagotat o supercansada. Perquè és que no he parat de dir-li a la gent on té que anar, de fer i no sé què, i resulta que m'estic passant la vida a la feina organitzant events, organitzant coses. I com resulta que tinc la fama de ser organitzador o organitzadora, doncs la família o els amics m'han demanat que organitzi i resulta que no sé per què estic fatigat o fatigada. Pues sí, tinc una fatiga, possiblement perquè el que necessito mentalment, el meu cervell m'està demanant, deixar de fer aquesta activitat per fer-ne una altra. I potser m'anirà molt bé rebre un plantejament d'algú que a lo millor és molt probable, jo l'acceptaré obertament, no perquè estigui molt o tingui molt l'acostum d'organitzar, sancionaré la que organitza l'altra persona. Potser senzillament m'hi posaré molt a gust i diré el que vulguis, el que vulgueu, perquè necessito com deixar-me anar. Són situacions d'equilibri. I per això, com nosaltres treballem aquí el com ser tu, el que necessitem és escoltar-nos, conèixer-nos abans d'emprendre el camí de vacances.
I a la millor ets de l'equip, del team, viatjar, conèixer cada any durant les vacances, però aquest any, per com ha anat l'any, per circumstàncies, no et sents amb ànim de fer el que has fet sempre, no? I aquest any vols descansar.
Sí, vols buscar un raconet que, com deia la Shirley MacLaine, no sé per què tinc a viatjar tant, perquè és una persona que, a part de ser una gran actriu, ha viatjat moltíssim a la seva vida, i que el que buscava molts cops ho trobava en el jardí de darrere de casa seva, el seu jardí. Aleshores, molts cops aquella pau, aquella tranquil·litat, aquella harmonia, aquell recol·locar-te, ho pots trobar allà. Després, que vols viure experiències noves, que és una de les 6 necessitats psicològiques que tenim tots.
És viure una necessitat vital?
Sí, sí, és una necessitat, viure experiències noves. Pots canviar els mobles de lloc, si vols. L'altre és que pots posar un ram de flors i en un racó i has canviat aquell racó. Vull dir, viure experiències noves cada dia podem fer-les. Però, clar, van incloses les vacances i visitar un país que no coneixes o una cultura, que això sí que ho recomano. Queda molt bé visitar un país, és molt interessant veure-ho tot, però així com en periodisme hi ha l'entrevista de ramificació i la de profunditat, doncs hi ha el viatge de ramificació o el viatge de profunditat. Aleshores, tu pots estar veient ara això, ara això, ara això, ara això, i no haver-te empaltat de res del que veus. Aleshores, sí que és veritat que abans també pots mirar què significa i què vol dir tot això, però també pots deixar-te anar i introduir-te doncs, en un dels ambients culturals d'aquell país en el que vas o d'aquella ciutat que estàs explorant.
Patejar sense cap objectiu concret. Ah,
exacte. Però jo sentia una parella que fa poc deia, no, home, és que te'n recordes quan érem joves que resulta que anàvem nosaltres por ahí i no teníem ni hotel i de cop i volta arribàvem a un lloc i dèiem, ostres, aquí no ens podem quedar a dormir, anem a buscar un altre, anem a buscar un altre, i ens deixàvem portar? Sí. I ella deia, ara m'ha perdut la gràcia. Jo sóc una forofa de controlar i tinc tot el país on anem, o tot el lloc on anem, ja ho tinc vist abans de veure-ho.
Tot ben apamat.
I ja no em sorprèn. I no sé si és bo o no és tan bo, no sé si em complau. De fet, em deixa tranquil·la, perquè tenim els llocs, tenim les rutes, tenim... Ara canviem de ciutat, ara anem a una altra, i ho tens tot organitzat, però, en certa manera, una mica de glamour, una mica d'aventura, una mica de deixar-te anar, també va bé. Aleshores, és important, allà on anem, no solament veure tot el que hi ha, i si no veiem alguna cosa no passa res, sinó això, deixar-te endur i enterar-te una mica de la història, de la cultura, de què és el que realment està transmetent aquell país, aquella ciutat, aquell lloc, perquè realment t'empalta i t'omple. L'altre, i t'omple, l'altre és que hi ha molta gent que això d'anar a veure ciutats, i veus, els hi va bé per anar dient als amics on han anat. És allò de trobar-se i dir, ah, pues jo he anat aquí, oh, que interessant, i jo he anat aquí, pues jo vaig anar, pues jo he anat, i ara on aneu? Pues segurament anirem a... I dius, cal?
Postureo, no?
Exacte, cal, això també existeix.
És com el que es passa al viatge penjant fotos a Insta.
Clar, això també existeix, que cadascú faci el que vulgui, però que no siguem esclaus d'una altra de les necessitats psicològiques que tenim, que són 6, que és l'aprovació dels demés. Perquè, en el fons, no ens donem compte i estem passant a dependre de l'aprovació dels demés. De a veure a quin país més trencador hi vaig perquè sigui més innovador i sigui jo una mica la nota del grup que dic, he anat aquí, mireu, ah, doncs el meu és millor perquè el teu... I dius, cal? No siguem esclaus. Ves al país que si tens curiositat i descobrir-ho, o la ciutat, descobreix-lo, però no com una eina d'utilitzar-lo per marcar, ¿vale? Per fer postureo. Okay? Aleshores, també és veritat que, com deies abans, jo no puc anar aquest any, per exemple, ens imaginem una persona que no pot anar, sóc jo, imaginem-se, doncs no puc anar a com voldria viatjar. Escolta, com el xiste aquell, jo estigueixo a Baden-Baden, i l'altre diu, toma, doncs jo a Vilanova la Geltrú, Vilanova la Geltrú. Què diem? Vull dir, si estàs en un, com deia la Silvia Macleix, estàs en un lloc, disfruta. Vull dir, hi ha moltes coses a prop nostre que no sabem la història, ni les hem escudrinyat, ni hem profunditat en veure què hi ha. Estic segura que hi ha gent que no sap que a Montserrat hi ha unes coves profundes que són molt xules i que fas... I dius, ah, no, no, la cova de la... No, la cova de la Verge no. Són unes altres que s'arriben per Collbató. Descobrir que hi ha al nostre entorn molts cops és interessant. Jo, que també he estat a Barcelona, molts cops m'agrada molt explorar coses, però és cert que quan ve algú de fora és quan t'esmeres i comences a descobrir raconets de Barcelona per ensenyar-los, que dius, però que xulo. Però, ostres... quina història, quin racó, quina vivència, quines persones que caminaven per aquí o que van muntar això.
Que no cal fer milers de quilòmetres,
no,
vaja,
no
ni agafar
calen.
Avions.
No agafar avions ni milers de quilòmetres, el que importa és sentir-te i disfrutar del que vas a fer i sobretot estar bé amb tu i pensar que l'important també és estar bé amb les persones que estàs compartint en les vacances. Ja sé que pot ser que potser tinguis unes expectatives i ens trobem en que el grup no reacciona com tu voldries o hi ha alguna dificultat. Mira, és absurd que ens pensem que en aquesta vida no existiran les dificultats, perquè existeixen.
Abordem una mica aquest aspecte, el de l'entusiasme o aquesta gran expectativa que ens genera i que anem retroalimentant.
Aquí anem.
Les vacances i què passa si no es compleixen,
doncs,
si no estan a l'alçada del que havíem imaginat.
Si trobem alguna dificultat perquè hi ha alguna persona que és una mica estranya per nosaltres, perquè, a veure, ningú és a gust de tots.
O a la millor sóc jo mateix.
Per això dic, ningú és a gust de tots. Aleshores, per nosaltres, imaginem-se que ens posem al punt de mira de que per nosaltres aquella persona és estranya, doncs això no vol dir que un boicoteig de les vacances. Això, senzillament, és absurd anar per la vida pensar que no hi ha dificultats, ni han. El que importa és com tu reacciones davant de les dificultats. Per tant, si són les teves vacances, no estan encaixades amb aquestes expectatives, doncs potser que m'he equivocat en posar les expectatives. Potser que, com els esportistes del rendiment, quan queden a poques dècimes de les Olimpiades, hem de fer frustrants momentàniament, perquè no t'encaixa...
3 segons.
Exacte, perquè el que pensaves, amb el que trobes, i ràpidament reelaborar els objectius. Vale, doncs estic aquí, són les meves vacances, això és una persona, hi ha altres amb les que em relaciono, i jo focalitzo en allò que jo em permet gaudir i ser jo mateix o mi mateixa. Aleshores, recol·loquem-se. No perquè hi hagi dificultats, no podem dir que no tinguem unes bones vacances. Vull dir, això és com si reparteixen galetes i hi ha una que està una mica trencada i dic, ara no la vull. No, perdona. I són les teves vacances, les dificultats hi són sempre. A vegades van més fluides les coses, altres no. Recol·loquem-ho.
I també, potser, com deies a l'inici, no hauríem d'abocar tanta expectativa en aquestes vacances i dipositar-ho allò, tots els ous al mateix cistell, no?
Bueno, a vegades va bé. Sí, és que el que tindríem que fer és dosificar els moments de plaer durant tot l'any. I sobretot és això, perquè si dosifiques, a lo millor tu penses aquestes vacances seran a l'equilibri de la meva vida i a lo millor resulta que no acabes de connectar amb tu perquè estàs cansat, hi ha un cansament, trigues un parell de dies o tres i dius, m'ho he passat malament, se'n diu descompressió. Si portes molt de temps sense baixar del turonet de l'estrès, doncs a vegades estàs massa en compressió i necessites com... El teu cos, quan es deixa anar, et venen totes les pupes i et penses que estàs malament i no, estàs descompressionant. Al cap de 3-4 dies es col·loca tot a lloc. Aquestes expectatives, si et creus que els primers 3-4 dies t'estan fallant les vacances, anem malament. Per això hem de saber on estem, d'on partim i cap a on volem anar per crear expectatives. I si pensem, seran la leche i tal, és perquè potser no hem descansat suficient i ens pot passar això. I després també pot passar que, bueno, ja m'he donat compte que era la descompressió, però després no ha sigut... Jo pensava... Mira, il·lusió va molt bé, però les expectatives han d'estar basades en temes reals. Llavors, l'expectativa real que jo puc tenir és que desconnecto durant 10 dies, anem a suposar. Ja no posarem 2 setmanes ni un mig mes. 10 dies.
Serem moderades.
Serem moderats. Desconnecto durant 10 dies. Aquests 10 dies són per mi, passi el que passi, són els meus 10 dies. Els viuré d'una forma, els viuré d'una altra, però intento dedicar-me'ls a mi. I si les circumstàncies no em permeten el 100%, ho faré el 80%. I si no, ja em buscaré la vida. Però aquesta és una expectativa que puc tenir. I el reste ja anirà venint. El que va molt bé és tenir il·lusió, que és la il·lusió és no saber com anirà, però tinc ganes de fer-ho. No sé, no coneixo la gent, m'he apuntat a un viatge, doncs no pots tenir una expectativa tancada de que anirà de conya, coneixeré gent, si no saps quina gent coneixeràs. És bo conèixer gent, és correcte, però cadascú té el seu caràcter. Per tant, fem una expectativa una mica més real. Coneixeré gent, seran les meves vacances, a lo millor uns en cauen millor, uns en cauen pitjor, a lo millor tot flueix i tenim una harmonia amable, perquè també es dona, doncs el que sigui, però ja ho anirem veient. Si fem expectatives tancades, estem destinats a frustrar-se sense cap motiu, perquè frustració és que el que imaginem no encaixa amb el que veiem. I a vegades, potser el que veiem és millor del que ens imaginàvem i ens estem frustrant igual. Quan resulta que si ens deixem anar i diem, no, doncs clar, No, això no ho hem fet, però clar, és que després aquests han proposat anar a l'altre lloc i allò també ha estat bé. Clar, ho hem votat perquè era a democràcia i jo volia anar a aquell lloc i com aquests han insistit hem anat... Però clar, la veritat és que... Pues escolta, relaxem-se, que val la pena. Per tant, és important també, com dèiem, tenir una xerrada en família o en parella, de dir, anem a veure què volem. Vale? Per això deia que a vegades vull veure moltes coses o vull veure coses interessants, vull enriquir-me, que no tinc temps de viatjar, enriquir-me de coses, i a vegades és que no vull fer res perquè ho necessito.
Amaca i un bon llibre.
Exacte. I hi ha persones que potser de natura també prefereixen un tipus de vacances i un tipus d'altres. Jo ara poso com a conseqüència de l'àmbit laboral, de l'àmbit ruta familiar...
Del que ens hagi pogut passar, vale, aquell any, sí.
Però a vegades també hi ha eleccions, aleshores en això s'han de posar d'acord. Molts cops he recomanat de tenir un dia de tranquil·litat a l'inici, que això són unes vacances recomanades, fer ruta, veure coses i després tenir dos dies més de calma i tranquil·litat, o de platja, o de relax,
per tancar,
o de muntanya, per tancar, si és que vas a veure unes coses que t'atrauen i tens que estar visitant i coneixent molt. Els museus és un gran què, hi ha gent que es torna boja pels museus, hi ha gent que li agrada els museus, però es cansen els museus, i hi ha gent que li agafa iullo només de pensar
no
que té que entrar a un museu. Aleshores, en això també ens hem de posar d'acord, i hi ha moltes formes. Escolta, jo, mentre estem a fer el museu nosaltres, vosaltres anem a fer una altra cosa.
Hi ha una durada mínima, ara dèiem 10 dies, va, siguem moderades, però hi ha una durada mínima que psicològicament necessitem per trencar...
La descompressió, vols dir.
De vacances, no? Perquè si necessites uns dies de descompressió i ara deies uns dies finals per tornar a agafar la rutina, quin mínim és necessari?
Tot depèn de la compressió que hagis fet durant tot l'any. Si portes dos anys sense vacances, potser que la descompressió ens pugui durar, evidentment, més d'un dia. ¿Vale? Si portem sense vacances i sense baixar de la muntanyeta de l'estrès. Entre un i tres dies, més o menys, seria, si em demanes una fórmula matemàtica, seria el que se'ns acostaria perquè estigueu tranquils. ¿Vale? Entre un i tres dies, no us heu d'espantar si et ve mal d'esquena, si et trobes que no tens ganes de fer res. Per això va molt bé
que... I que moltes vegades el cap no desconnecta, no? Estàs encara pensant
perquè...
en mil i una coses.
Amb empresaris, a la última reunió, és que... Tinc que estar llegint la guia, perquè si no llegeixo la guia i em relaxo, em ve l'última reunió al cap i el mal rotllo d'aquell personatge, d'aquella negociació, i dius, a veure, què necessitem? Per això dèiem el primer dia, a veure, situem-se. Deixem-se que passi una mica de tot. I llavors, a partir del segon dia, agafem la veta i comencem a fer. Pot ser que encara arrosseguis, si portes molts anys, encara arrosseguis la fatiga, però que sapigueu que la descompressió pues, és màxim entre un... i tres dies, vale?
I la durada mínima d'unes vacances d'estiu perquè psicològicament condeixin?
El que puguis, perquè hi ha gent que només pot rascar caps de setmana, per tant, que pensi que el primer cap de setmana el millor descompressiona i el següent potser gaudiran. No facis un, sinó fes-ne'n dos, si és que resulta que portes molt temps sense. De veritat que entre 10 i 20 dies és el que, és a nivell estadístic el que utilitza més o menys la gent. Una setmana, 10 dies... entre 7 i 20 dies o quasi 30 és l'estàndard, vale? L'estàndard estadístic, eh? Això no vol dir que hi hagi gent que agafi dos mesos...
Però jo volia saber psicològicament si hi ha un mínim desitjable.
Home, sí, en una setmana pots fer, eh? Però també...
Fas feina.
Sí, fas feina, eh? En una setmana de 7 dies pots fer molta feina si ets conscient de que primer descompressionis, encara que no portis molta càrrega, és recomanable el primer dia situar-se, perquè t'harmonitzes, et compactes, col·loques el lloc, la gent o la família que ja s'ha traslladat, clar. I llavors, a partir del segon dia, arrencar. És molt millor. I després no tornar immediatament i que el dia següent tinguis que posar la feina, sinó ja tenir uns dies de calma, és la tornada a la calma que en educació física es fa, i ara ja ho entenen tots els entrenadors i els metges, ja ho recomano. O sigui, després d'haver fet un exercici intens, tornes a la calma, vale, doncs dos dies mínim estaria bé. Sempre que es pugui, clar, evidentment, no estem dient amb corsé això,
no,
però és
lo
recomanable, exacte. Dos dies de tranquil·litat, de no córrer molt, i llavors de preparar les maletes, de mirar els regals, si vols comprar alguna cosa per algú, de passejar, a veure què és l'últim que et falta del lloc on estàs, de xerrar, de valorar també, que la comunicació és important, de valorar el que hem viscut, els dies passats, amb tranquil·litat, amb calma o amb moviment, dona igual, i a partir d'aquí, llavors, la tornada, que no sigui el dia següent ja començar a treballar, sinó almenys un dia que et quedi per poder tornar a la feina. Ja ho sé, que quan teniu les coses apretades no sobren tants dies, però si ni que sigui migdia o un dia sencer, podria ser factible.
Doncs moltes gràcies per aquests consells que ens permetran gaudir de les nostres vacances d'estiu, les feu quan les feu i durin el que durin. Montserrat Ferraró, molt bon estiu 2024, gaudeix-lo i si en tens ganes, al setembre ens retrobem.
I tant, que ens retrobem quan vulguis. I aleshores gaudiu vosaltres també d'aquest estiu i sobretot, important, escolta't i disfruta de tu. Gràcies.
Com que la Montserrat Ferraro sempre reivindica aquest com ser tu, aquest cuidar-nos, aquest mirar-nos, aquest escoltar-nos, acomiadem aquestes 3 hores de ràdio i aquest dilluns amb Best of Me, el millor de mi, de Daniel Pauter. Fins demà a les 9:06. Maybe you're the light for me. When you talk to me, it strikes me. Won't somebody help me? 'Cause I don't feel too strong. Was it something that I said? Was it something that I did? Or the combination of both that did me in? You know I'm hoping you'll sing along, though it's not your favorite song. Don't wanna be some of us spin again, and when you do, you need a friend. Don't wanna be there when there's nothing left for me. And I hate the thought of finally being erased. Maybe that's the best of me. Penedès en xarxa.